arribat al punt de les 10, estem en directe al matí a Ràdio Estel. Plantejava una altra de les qüestions de l'actualitat d'avui, aquesta llei de l'audiovisual, aquest projecte de llei que avui publica El Periódico i que no recull una protecció específica per al català, de fet, per a cap de les llengües minoritzades de l'Estat. És una petició que havia arribat per part d'Esquerra Republicana, també de Junts per Catalunya, entenent que aquesta llei de l'audiovisual havia de recollir això. Per entendre'ns i intentar simplificant-ho molt, però perquè tots ens entenguem, perquè a les plataformes com Netflix, com HBO, com Amazon Prime, com Disney Plus, etc., s'hi pugui tenir accés a contingut que estigui doblat al català. El que es demana, el que demanaven els partits polítics catalans per llei, era que hi hagués marcat un mínim perquè aquestes plataformes hi haguessin d'abocar aquest tipus de contingut, i de moment aquesta proposta no queda recollida en aquest document que avui publica El Periódico. És veritat que hi havia hagut fins i tot esmenes presentades al Congrés dels Diputats i que els partits catalans havien anat presentant, Joan, i de moment aquest projecte no el recull. És un error que el català no tingui aquest grau de protecció en una llei de l'audiovisual com la que vol tirar endavant el govern espanyol?
A mi em sembla que és un error gravíssim i fins i tot et diria que frega la inconstitucionalitat, perquè la Constitució, en el títol preliminar, en el seu article 3, diu que la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció. Això és el que diu la Constitució. Per tant, si tu no tens la protecció de les llengües cooficials de l'Estat, el català n'és una, estàs incomplint la Constitució, i això és el que passa en l'avantprojecte de llei de l'audiovisual, que recordem que ja va ser un tema que es va tractar en la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat del 2 d'agost. Era una de les grans demandes de la Generalitat. D'allà no en va sortir cap acord concret, i aquest avantprojecte, en el seu redactat, deixa molt davant d'aquesta protecció del català en un espai, el de les plataformes, de gran consum entre la població, no només per als més joves, també entre els no tan joves, que jo crec que té molt a veure amb la garantia que el català no continuarà lesionant la seva presència. El català avui és una llengua minoritzada. Si tu mires una de les últimes enquestes que ha fet l'Ajuntament de Barcelona, que crec que es va presentar fa uns mesos just abans de l'estiu, deia que només un 28% dels joves de Barcelona parlen el català de manera habitual. Un 28% i prou, de manera habitual. I que estem parlant d'una realitat molt complexa, d'una llengua minoritzada, clarament minoritzada, i a mi em sembla que això ha de tenir una translació en els grans projectes que elabora l'Estat i els grans projectes que han de protegir les llengües cooficials de l'Estat. I em sembla que és una raó imprescindible en la negociació dels pressupostos. Ara que entrarem en tot aquest debat en les pròximes setmanes de quin és el paper que han de jugar els partits catalans al Congrés dels Diputats i com s'ha d'afrontar la negociació dels pressupostos, recordem que ahir Junts, per exemple, demanava un front unitari dels partits independentistes a Madrid, que ja pronostico, i em sap greu per fer l'espoiler, que això difícilment es produirà, perquè no hi ha una concreció d'aquest front unitari, i fins i tot en la llarga negociació per conformar el govern de la Generalitat no es va arribar a cap acord específic en relació a quin comportament tindrien els partits independentistes a Madrid a l'hora de negociar qüestions tan capitals com els pressupostos generals de l'Estat. Però més enllà d'això, jo crec que el que digui la llei de l'audiovisual i com es protegeix o no es protegeix el català ha de ser una qüestió capital dels pressupostos generals, de la seva negociació i, per tant, del paper que puguin jugar els partits catalans a Madrid.
Iba i Josep Maria.
A veure, aquest és un tema recurrent amb altres formats. Jo, quan era diputat al Parlament de Catalunya, vam tenir el debat sobre el doblatge, que va ser un debat... Mireu, jo, que estava a favor fa 20 anys, ara... Jo cada cop estic menys a favor del doblatge, perquè és una manera d'aprenentatge de l'anglès. En els països on hi ha hagut menys doblatge, hi ha hagut un nivell d'anglès molt més important. I, per tant, jo sí que el que faria seria la subtitulació en català, però no el doblatge, amb excepció de les plataformes amb els continguts infantils, que jo crec que sí faria el doblatge pel consum infantil, que va ser un debat ja fa 20 anys, eh? Però jo ara, de debò, eh? És que ni en castellà faria el doblatge. És que ni en castellà. Anem a fer les subtitulacions, anem a escoltar bé les sèries amb el seu llengua. Jo la sento en polonès, que no entenc res, o en alemany, que no entenc res, en anglès, que ho entenc una mica més. Però llavors, molt sovint, a Movistar, per exemple, hi ha la subtitulació en català. I jo em poso en català. Per tant, jo, de veritat, Joan, no crec que sigui un tema tan fort.
Estem parlant aquí també, Josep Maria, sí, no només de com apareix la llengua en els productes audiovisuals, sinó sí, també dels recursos en la producció dels productes audiovisuals.
Joan, mira, és que jo no he vist la llei. Jo penso una cosa, Joan, jo he fet les lleis audiovisuals del 2000... he estat a la comissió que feia la llei al Parlament d'Espanya i he estat a totes les lleis, menys l'última, perquè no he diputat, a Catalunya. I em conec bastant, i ara, quan arribi al despatx, em miraré el que diu el periòdic, que no ho sabia. Les quotes de producció sí que estic a favor, perquè és un retorn dels seus ingressos a la producció audiovisual. Estic totalment d'acord. I que aquí hi hagi una distribució per determinats criteris.
Saps? És que si no es produeix una residualització de la producció de continguts audiovisuals en català. Si no es protegeix en el marc normatiu, aquest és el resultat.
Sí, però abans parlàvem del doblatge. Si parlem de les quotes de producció, jo estic d'acord amb tu.
El conjunt de la llei audiovisual ho engloba tot, eh? No només el doblatge.
Jo t'ho miraré, si vols, el proper dia en parlem més, perquè amb això sí que sóc una miqueta, perquè ara cada cop és tot més difícil, no? Ho conec una mica, la lletra petita. Hi ha un tema que és molt tècnic, però que he d'explicar. La televisió per la transmissió hertziana, TDT, la Generalitat té competència per imposar els seus criteris en el marc de Catalunya. La televisió que es transmet per les telecomunicacions és competència de l'Estat. El problema de fons és perquè Catalunya no té la capacitat d'aplicar a través de les telecomunicacions normativa important per protegir el català. Que, per cert, jo no estic d'acord que sigui minoritzada, que és minoritària, perquè la minoritzada comporta també que hi ha una persecució. I jo amb això no hi estic d'acord. No hi estic d'acord perquè crec que aquest país nostre parlem en català, parlem en castellà, l'escola és en català, tenim una televisió pública pagada per tothom en català, i jo no crec que es pugui dir que és una llengua minoritzada pel que comporta de possible persecució.
Jo crec que en aquest tema hi ha... s'està venent políticament només el debat del català, quan coincideixo amb que és un... O sigui, la indústria audiovisual actual no és la indústria que s'havia regulat fa 10, 5 anys. Ara la producció i sobretot el consum de productes audiovisuals es fa per internet i en plataformes, però molt més per internet. Quan parlem de com està anant enrere l'ús del català, sobretot en les franges més joves de la població, és molt més un problema de falta de presència del català a les xarxes socials que no pas de si les sèries o les pel·lícules estan doblades o no al català. I, per tant, jo crec que aquí coincideixo amb el Josep Maria en que la batalla ha de ser per la producció, perquè el que és realment interessant és protegir una indústria de producció audiovisual que a Catalunya cada cop està tenint més dificultats i que moltes s'està traslladant a Madrid perquè és on estan les grans plataformes.
Passa que segurament sí que és molt important i és clau quan s'està parlant justament de que el català, sobretot en determinades capes joves, s'acaba perdent, que aquests joves hi puguin tenir un accés. Hi ha dos canals que són claus a dia d'avui. Un són les xarxes socials, per descomptat, perquè és on hi són tots, que aquest segurament és més complicat de regular en aquest sentit, perquè cadascú a les xarxes socials s'hi acaba expressant amb l'idioma que tria la mateixa persona i, per tant, no hi ha una canalització de la llengua en el propi mitjà, però sí, en canvi, es podria fer a través de les plataformes digitals, on hi ha molta gent jove que està consumint contingut i que ara mateix es troben a vegades en paradoxes, que és que pel·lícules que han pogut veure al cinema en català, quan apareixen a la plataforma, no la poden veure. Allà, diguem-ne, en principi, no, ningú fa pensar que hi hauria un cost, no? Perquè a vegades amb el doblatge s'havia parlat molt de...
A veure, perdona, si era en català, vol dir que és la llengua original. i es manté sempre la llengua original.
Sí, no, però pel·lícules que s'han doblat al català al cinema, que el doblatge s'ha fet i s'ha pagat, després a la plataforma... No hi és,
és
no?
Un tema...
I això sí que és tan senzill com apretar un botó del comandament, vull dir que no té...
Però és un tema de drets, perquè qui fa el doblatge és normal en TV3. I TV3 té els seus drets. No el té la...
No, però vull dir que això sí que es podria regular en aquest bon projecte de llei. Aquí sí que s'hi podria entrar i ajudaria, no?, per, segurament en aquest percentatge.
Clar, però aquí hi ha un tema d'interessos polítics. Que et compensa més obligar les plataformes a adquirir aquests drets, que és veritat que tècnicament és molt fàcil. O sigui, tu tens allà el menú de la plataforma i pots consumir aquell producte en l'idioma que tu escollis. I això és molt fàcil. El que passa és que darrere, efectivament, hi ha un tema de drets, i al final què et compensa més? Apretar les plataformes, que són grans multinacionals, perquè facin aquesta despesa de compra de drets, o perdre un possible soci en l'aprovació dels pressupostos generals, també pot ser una carta per negociar els pressupostos, tal com deia el Joan.
A mi em sembla que ho serà segur, perquè, vegem...
Però, a més, per les dues bandes, eh? Sí, vull dir, si no ho dones ara, ho pots donar d'aquí un mes.
Sí, no, i és que si poses una mica de perspectiva i vas a l'hemeroteca i mires quines eren les prioritats del govern de la Generalitat en la reunió de la comissió bilateral Estat-Generalitat del 2 d'agost, ja te n'adones, no? Sí. De quines qüestions estaran en el llistat, no? Hi haurà moltes coses en el llistat de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat, però les que seran a dalt de tot, una hi haurà la llei de l'audiovisual, perquè és una qüestió. Llavors podem parlar de si el que estem vivint ara forma part d'una negociació ja prèvia de com es visualitza aquesta negociació general dels pressupostos de l'Estat. I si aquest avantprojecte és més dur perquè llavors sigui possible que hi hagi més concessions. Que ja sabem que la política té molts camins i no sempre els més fàcils, els més visibles, són les dreceres. Ho dic perquè ja sabem com van les negociacions polítiques. I aquest podria ser un element que tingués en compte en el context de la llei de l'audiovisual. Però a mi em sembla que hi ha realitats que són difícilment contestables. Quan els joves de Barcelona et diuen que només un 28% parlen el català de manera habitual...
Deixa-ho parlar.
La situació del català és una situació complexa. I jo crec que fins i tot nosaltres podem apel·lar a la nostra experiència personal. Jo sóc pare de dues criatures i veig quin és l'ús del català a l'escola, més enllà de l'aula. I l'ús del català a l'escola, més enllà de l'aula, és el que és. I aquesta és una realitat. I em sembla que per compensar aquesta realitat hi ha una sèrie d'eines que són a l'abast de les nostres administracions.
Joan,
i una de les eines és el legislatiu.
Joan, d'això mateix volia intervenir. Jo no sé si podem tenir les dades de català de fa 10 anys o de fa 15. Si les podem aconseguir...
Segur, les busquem.
Estaria bé.
Per les properes setmanes.
I llavors potser m'agradaria parlar d'una possible hipòtesi, que és el següent. El procés ha afectat en determinats sectors de la població jove, especialment, una reacció contrària a tot allò que és català, Catalunya, etc. Jo crec que hi ha una... Però això m'agradaria veure-ho en dades, perquè aquest problema de fons no es resol en doblar. I és un tema...
Però jo crec que no estem parlant, insisteixo, la llei de l'audiovisual no parla de doblatge només, parla de la quota del català, evidentment, en les plataformes,
Joan,
que són les plataformes de consum, però parla de la producció, també.
Totalment d'acord. I a més et diria que, per mi, si volem tenir productes audiovisuals que transmetin els valors catalans al món, per mi, quasi és millor que es faci en anglès, com llengua original. Però això també seria un altre debat.
És un altre debat, exacte.
Però el que sí que crec que és que un dia podríem analitzar això a fons per veure si hi ha una reacció contrària a un excessiu procés.
Va, buscarem aquestes dades i portem el debat aquí al matí a Ràdio Estel a partir de la propera setmana. Avui hem fet tertúlia amb en Joan Serra, amb l'Ivan Guera i el Josep Maria Carbonell. Moltes gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat. Tinc ja a punt en Ramon Pérez, que és president del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya. Amb ell tinc ganes de parlar del que està passant a l'illa de la Palma amb aquesta erupció del volcà Cumbre Vieja. Dos minutets molt breus per la publicitat. El saludem i entrem en aquesta qüestió.
Ràdio Estel. La l'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 3:15 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància. L'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Siempre buscamos poner a punto las defensas de nuestros pequeños. Yo a los míos les doy cada mañana un vial bebible de Protect Junior, que contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Y les encanta su sabor a frutas del bosque. Protect Junior, de Laboratorios Marnis, es el suplemento que pone a punto las defensas de niños y adolescentes. Pide Protect Junior en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler hi tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreixo a caixaforum.org.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en la opinión de Josefa.
¿La mía?
Sí, sí, diga Josefa.
Anda, voy a salir en la radio.
Claro.
Mira tú qué bien. Pues voy a decir que quiero ahorrarme unos duros.
Hecho. Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los seniors tienen un 25% de descuento sobre cualquier precio disponible, cualquier día de la semana, con la tarjeta dorada. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Eurometa e Intercity. Descúbrelos en Renfe. Renfe.com.
Passant 2:15 del matí, en aquestes últimes hores, l'illa de Palma, a les Canàries, està concentrant l'atenció de tot Espanya, aquest volcà de Cumbre Vieja que manté aquesta erupció que va començar el diumenge al migdia. Ja són 6.000 les persones que s'han hagut d'evacuar, centenars les cases que han quedat arrasades per aquestes llengües de lava i aquestes nou boques, aquestes nou xemeneies per on està sortint la lava. Per parlar-ne del que està passant i del que pot passar, ens acompanya en directe en Ramon Pérez, que és president del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya. Senyor Pérez, bon dia.
Hola, molt bon dia.
M'imagino que és una d'aquestes persones que ja abans d'arribar el diumenge estaven molt pendents de les informacions i dels registres dels sismògrafs que hi havia a la zona i que han acabat desembocant en aquestes nou boques que estan emetent aquesta lava que brolla, que brolla, que brolla i que brolla i que ara estem tots pendents que arribi fins al mar. Si li sembla, comencem per aquí, perquè els mitjans de comunicació, a través de les informacions que ens arriben de Canàries, estem des d'ahir pendents d'aquest moment, no? El moment en què la lava pugui finalment començar a vessar damunt de l'aigua del mar i que s'hi produirà un fenomen que és el d'una emissió de gasos. Com podríem explicar a l'audiència per què aquest moment és important i què és el que s'ha de vigilar o s'ha de tenir en compte quan això passi?
Bé, aquest moment és important, però bé, no deixa de ser un moment que es repeteix gairebé, m'atreviria a dir, milers de vegades a l'any arreu de la Terra. És a dir, que tampoc estem parlant d'un fet que sigui extraordinari, sinó que és una cosa habitual en volcans que estiguin propers de zones costeres. Què passa en el moment que la lava arriba al mar? Bé, que la lava en el moment que arriba al mar, pensem que és una massa de roca incandescent, està fosa, amb temperatures de l'ordre de 1.000 graus, grau amunt, grau avall, i clar, quan arriba a l'aigua, doncs el contrast és molt gran, perquè es troba, doncs això, un material incandescent, doncs amb l'aigua, igual com quan veiem imatges del ferrer que té el ferro roent
sí.
A l'aigua i surt aquell vapor, doncs és evident que passarà el mateix, passarà exactament el mateix. Ara bé, en aquest cas, no només serà vapor d'aigua, per una part, perquè també l'aigua del mar no és una aigua destil·lada, per a
sí.
però principalment perquè aquesta lava porta a dintre molts gasos, i amb aquest refredament tan sobtat, doncs aquests gasos sortiran més ràpid. I fins i tot doncs es pot produir, doncs es produeix, vaja, doncs algunes reaccions químiques que poden donar alguns compostos doncs que tenen toxicitat, no? Uh-huh. Sobretot derivats del sofre, com pot ser l'àcid sulfúric. Uh-huh. Ara bé, important, tinguem en compte que estem parlant d'unes concentracions que no són concentracions preocupants, i a més estem en un ambient totalment a l'exterior, de manera que la dissipació i de tots aquests vapors és molt ràpida cap a l'atmosfera. Per tant,
no ens hauríem de preocupar, vol dir, o excessivament, com a mínim.
No ens hauríem de preocupar ni excessivament. És a dir, aquí ja hi ha protecció civil, ja està tot molt ben controlat, i el problema fora si hi hagués algú que s'atencés molt en el lloc on la colada està entrant a dintre el mar i quedés immers en aquest núvol de vapors. Home, llavors aquesta persona sí que podria tenir algun problema d'acreditació o no sé, fins i tot alguna intoxicació. Però això no passarà.
Tot el que està passant amb aquesta erupció era previsible que passés? A vostè, com a expert, hi ha alguna cosa que els estigui sorprenent del comportament d'aquest volcà i de l'erupció des del moment en què ha començat?
Aquesta pregunta m'agrada molt perquè aquesta pregunta potser fa 100 anys, que es deia ara una xifra,
sí.
La resposta hauria sigut no, és imprevisible, això passa quan passa, passa quan passa. Però no és veritat. Fa 100 anys no tenien els medis perquè això fos predictible i previsible, no? Fa 200 anys. En canvi, ara ho és. Evidentment, no pots dir petarà tal dia, tal hora. No, això no. Però sí que ja feia molts dies doncs que es anaven recopilant indicis de que hi havia un moviment, de que això s'està activant. I això perquè ara sí i abans no? Doncs perquè hi ha medis, i justament a les Canàries, sobretot a partir de l'erupció submarina del Hierro, s'han posat molts medis per tenir-ho controlat. Llavors, per exemple, en aquest cas, doncs, evidentment hi ha la sismicitat, veus que hi ha un increment de sismicitat, però això no és només el que es controla. Amb la sismicitat, saps a quina profunditat hi va haver els diferents terratrèmols, cada cop eren a una profunditat menor, és a dir, anava pujant tota aquesta massa, però a banda es controlen també altres aspectes, com poden ser, per exemple, la superfície del terreny, la cota, es controla amb molta precisió, i ja es veia que estava venint un abombament. Per tant, això ja et diu que està pujant una massa, però a més ja pots començar a veure per quina zona més o menys això està passant, no?
Per tant, entenc que si hi ha aquesta previsibilitat i hi ha aquests mecanismes de control, quan des de les autoritats diuen no li passarà res a ningú, és perquè es pot tenir un control molt clar en cas que hi hagués d'aparèixer alguna boca nova o algun espai nou, a on podria ser? Ho dic per totes aquestes qüestions en relació amb el desallotjament de les persones en el moment en què sigui necessari, que ara en són unes 6.000 aproximadament i que el rang que es calcula seria d'un màxim de fins a 10.000. És perquè es pot tenir molt acotat quins són els punts on es puguin provocar aquestes boques noves, per exemple?
A veure, ningú ara és capaç de dir sortirà una desena boca i sortirà a tal lloc. No, això no. Ara bé, sí que és probable que en surti alguna altra més, tampoc moltes més, però és probable que en surti alguna altra més. L'important en aquest cas és que hi ha hagut un treball de gestió prèvia del risc volcànic molt gran a l'illa, molt gran. I ben feta. Què vol dir això? Doncs vol dir que estan preparats per, en cada cas, saber com actuar, moltes simulacions de com es mourà la lava, cap on anirà, i ho tenen controlat i van fent doncs les evacuacions doncs segons toque cap a la zona, segons es va movent, no? Però d'una manera molt controlada. I de fet n'hauríem d'aprendre, perquè així és com s'ha d'actuar.
N'hauríem d'aprendre vol dir que aquí podríem tenir algun episodi d'erupcions semblant a aquests. Aquest matí explicàvem que, clar, aquí hi ha la zona volcànica de la Garrotxa. Nosaltres, clar, mentalment, diguem-ne, els catalans no tenim la percepció de ser un lloc actiu des d'un punt de vista vulcanològic. Per tant, què vol dir que n'hauríem d'aprendre?
I no cal que hi patim. Ah. Perquè si bé que és una zona que no es pot donar per extingida, sí, hi ha cap mena d'indici de que hi hagi moviments que ens puguin portar a una erupció a la nostra generació. No hi ha cap mena d'indici. Però sí que tenim altres riscos geològics, sí que els tenim, i molt més importants que els vulcanològics, com poden ser el perill dels riscos derivats de les inundacions, la dinàmica litoral, que ens porten molts problemes, com ha passat ara al Canà, però que n'hi ha hagut tants i tants i tants. I la prevenció del risc i la gestió del risc previ al fenomen és igual amb els volcans que amb la inundabilitat. Uns altres medis, uns altres temes, però el concepte és el mateix. Preveure, estudiar-ho bé i actuar abans no es produeixi el fenomen. Evidentment, la primera actuació que s'havia de fer, tant a Les Palmes com també hauríem de fer nosaltres, és haver impedit certes construccions en certs llocs, perquè hi ha llocs que se sap que tenen molt més risc que d'altres. Però en el moment que les tens, com les tenim a Catalunya, amb els temes d'inundabilitat, s'ha d'actuar abans no passin segons quines coses. No hem d'esperar, perquè sempre és molt més car i dramàtic tenir que reparar els desastres que no pas actuar prèviament.
Que no pas actuar-hi amb una certa prevenció. En Ramon Pérez és el president del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya i ens ha acompanyat aquest matí a Ràdio Estel. Senyor Pérez, gràcies per ser-hi.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Una abraçada. Falten 3 minuts per arribar al punt de 11:15 del matí. Mercè Arraga, com estem? Bon dia.
Molt bon dia.
Olga Vallejo, què tal? Com anem?
Molt bé, bon dia.
Vinga, va, què tenim per avui?
Doncs mira, justament estàveu parlant de l'erupció del volcà a la illa de la Palma. Doncs nosaltres el que farem és ampliar aquesta informació i ens preguntem, podria interpretar-se com un altre element de la crisi climàtica? Serà a partir de les 11. En parlarem avui amb Francisco Doble Reyes. Ell és director del Departament de Ciències de la Terra de Barcelona.
Escolta'm, et veig molt abrigada avui, eh? Has estrenat la tardor o com va això? Encara et dura els
avui
els efectes de la Pfizer, a veure.
No, els efectes de la Pfizer ja han passat, però avui realment jo he passat fred. O sigui, quan baixava cap a caigut la ràdio, amb la bicicleta, he passat fred.
I t'ho vaig dir ahir, que era tardor.
Ja,
fins
ja.
Demà no serà tardor.
Tu vas amb màniga curta, però,
Però he vingut de màniga llarga, amb jerseiet i jaqueta. Avui les dues coses, imagina't.
Jo em resisteixo. Porto jaqueta encara a la bossa. Bé, avui estrenem secció. Cada 15 dies ens visitarà la Maria Almenar, periodista i comunicadora de moda i estils de vida, i avui ens plantejarem si la moda té o no edat.
I, Pol, t'agrada Elvis Presley?
M'agrada Elvis Presley.
Maybe I didn't treat you. Una cançó molt versionada, Always on My Mind. Per exemple, tenim la versió dels Pet Shop Boys. Oh,
I love the rhythm. No, Pol, avui t'oferim aquesta opció B, que és la de James Farrelly, que acostuma a fer versions acústiques de clàssics com aquest. Va, un minut.
Jo em quedo amb aquesta avui. L'altra m'agrada molt, però és massa animada per aquest dia així, per acomiadar l'estiu. Jo em quedo amb aquesta avui.
Doncs vinga,
sí,
què farem?
Sí, vinga, sí. Va, demà hi tornarem per meva al punt de les 8 del matí. Que vagi molt bé. Quite as good as I should. Maybe I didn't love you quite as often as I could. Many things I should have said and done.
never took the time. Cause you were always on my mind. You were always on my mind.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Què tal? Com esteu? Avui és dimarts 21 de setembre. Queda res perquè comencin les festes de la Mercè a Barcelona. I ahir anàvem a dormir sabent, doncs, això, que torna l'oci nocturn i que podrà ampliar l'horari a partir de la mitjanit de dimecres a dijous, però només als espais a l'exterior i fins a les 3 de la matinada. Per cert, aquest dimarts, durant el programa, estarem pendents avui de la Sagrada Família. A motiu de les jornades de portes obertes, la Sagrada Família ha convocat, com ja és habitual, una roda de premsa per fer balanç i anunciar els propers passos en la construcció de la Basílica. Fins allà s'hi ha traslladat la Sílvia Muñoz. Connectarem amb ella durant el programa perquè ens expliqui el que ha donat de si aquesta roda de premsa. I cada 21 de setembre, doncs, se celebra el Dia Mundial de l'Alzheimer. S'estima, atenció, que per l'any 2050 el nombre de persones amb Alzheimer ascendeixi a 131 milions de persones. Sí, ho heu escoltat bé, 131 milions de persones. Avui en parlarem al magazín del Matí a Ràdio Estel amb Marco Calabria. Ell és investigador del Cognitive Neurolab d'Estudis de Salut de la UOC. Això serà a la part final del programa, però és que abans ens preguntarem què podem fer per aturar el canvi climàtic. Ho farem, li preguntarem, de fet, a Francisco Doble Reyes. Ell és investigador i director del Departament de Ciències de la Terra de Barcelona, Supercomputing Center. Ell és un, us heu de fer el càrrec, eh? Ell és un dels 250 especialistes que han format part del grup d'experts que han redactat el darrer informe del grup intergovernamental d'experts pel canvi climàtic. A ell també li preguntarem sobre el volcà Cumbre Vieja. I aquest dimarts també contarem amb l'Espai Plusvalua Dones, de la mà de Mireia del Pozo. La Mireia avui ens parlarà de les situacions matrimonials. De fet, ens preguntarem per què els dos moments clau de l'any d'augment de separacions o divorcis són després de la tornada de vacances. El magazín del Matí a Ràdio Estel, avui, ja ens ho avançava abans l'Olga, eh? També ens interessarem de la moda. La moda no té edat. Ho comentarem amb la periodista Maria Almenar. I així passarem el matí a Ràdio Estel.
Comença la taula de redacció.
Bon dia, Olga Vallejo, de nou.
Molt bon dia.
David Serra, què tal, com vas?
Bon dia.
Marta Jarque.
Bon dia, què tal?
Què tal, nois, com va el dimarts?
Fa calor aquí dins, no?
Fa...
Tenim unes temperatures avui.
És el canvi climàtic. Mira, clar, tu vas ja amb màniga curta avui. La
sí,
Olga
sí,
també.
Sempre.
La Marta, jo l'he vist avui a la redacció a dalt amb
polar, sí, amb un polar sí. Portava.
Un polar i abric. O sigui, sí,
sí. És, no, abric i polar, dic abric.
Ah, polar.
Polar no, però polar. Una jaqueta. És que vinc amb tu era. I fa molt fred al matí. Mm-hmm.
Sí, sí. Tu creus que fa calor?
Aquí dins ara sí.
Jo estic bé.
Jo, mira, jo em vaig arromangant. O sigui,
sí, sí, no.
Amb jersei, però em vaig arromangant. Ara mateix passen 3 minuts de 11:15. Ja li preguntem a la Olga Vallejo a veure quines són aquelles notícies que t'han tret la son, Olga, i quines t'han animat aquest dimarts.
Mira, m'ha tret la son als veïns de Palma.
Última hora des de Palma.
Doncs els veïns de Palma i veure les cases sepultades per la lava, no? Veure que tu perds on vius, la teva llar, tot el que tens a dins. Ahir un corresponsal deia que si no fos perquè és aterrador diria que és fascinant, perquè la veritat és que aquelles imatges és impossible desenganxar-te del televisor i mirar-les. Salvant la distància, la poca fortuna de les declaracions de la ministra de Turisme, Reyes Maroto, que va dir que era un reclam, aquest espectacle meravellós.
Déu-n'hi-do, i novetat sobre la llei de l'audiovisual, no? Que preferiríem que no fossin veritat, ha estat un dels temes del dia.
La Moncloa ha presentat l'esborrany de la nova llei de l'audiovisual, un text que, tot i no ser definitiu, no inclou la protecció del català a través de quotes a les plataformes de streaming. Una peça clau per protegir i fomentar el català. Detalls com a aquest expliquen, per exemple, que només el 28% dels joves de Barcelona parlin català de forma habitual. Potser algun oient ara està pensant, és que això només passa a la capital, però molts nois i joves de qualsevol racó de Catalunya segur que ens reconeixerien que els costa concebre l'entreteniment en català, bàsicament perquè no el consumeixen, perquè no poden, i és un peix que es mossega la cua.
Tot i així, hi ha una bona notícia sobre el català i l'audiovisual.
Avui, a primera hora del matí, el compte de Twitter Doblatge Català anunciava que per primer cop a la història es pot veure la marató del Senyor dels Anells en català. La trilogia està disponible a Rakuten TV, qui sigui del Senyor dels Anells, jo, ni en català, ni en castellà,
no?
Ni en anglès.
Ah, no?
Ai, no, em sembla molt avorrit. Ara deu haver-hi gent que de posa, oh, Déu meu, què ha dit?
No, però em sorprèn. No,
Olga, tu t'aquella, vas fent amics cada dia. Amb sí.
Què hi farem? Mira, no ens pot agradar
però
tot a tothom.
Però no. T'has enganxat alguna trilogia alguna vegada?
No, crec que no. Harry Potter tampoc serveix com a trilogia. Set pel·lícules, set pel·lícules serveixen. No,
tetratrilogies.
Podem acceptar-ho? Star Wars, res.
Cap d'aquestes. Què hi farem? Potser no. Arriba alguna que sí, però de moment, res.
Dóna-li una oportunitat, ara que ha sortit també en català.
Sí, potser sí. Tinc curiositat per la de la J. Bayona, que estrenarà el setembre de 2022 per Prime Video, a veure què passa. Me la miraré.
Mira abans les pel·lícules. Són tres horetes només cadascuna.
Que les he anat a veure al cinema.
Ah,
no t'ho perdis. Sí, però és que no m'enganxen, què hi farem? Bé, sobre llengües, és interessant el que explica el lingüista Sverker Johansson a la Contra de la Vanguardia, que assegura que, llevat que un col·lapse civilitzatori ens torni a l'edat de pedra, que aquestes alçades, segons sí. Portem 2020-2021, tot podria passar. Doncs, a no ser que passi un col·lapse, que ens torni a grupets cavernaris, la globalització ens porta també a la globalització lingüística i serà difícil que reactivi la multiplicitat de llengües.
I, Olga, aquell tema que bé, no haguéssim preferit a no haver llegit mai a la premsa?
Un estudiant de 18 anys va matar ahir a 13 a 6 persones a una universitat a Rússia. El jove, que va morir a l'hospital per les ferides patides a l'arrest, va comprar l'arma de forma legal. Si algú amb 18 anys pot comprar una arma de forma legal, alguna cosa falla.
I una informació que feia temps que molta gent estava esperant, sobretot dels professionals del sector, però també des de l'Ajuntament de Barcelona.
La reobertura progressiva de l'oci nocturn a espais exteriors i fins a les 3 de la matinada. Això suposarà l'obertura només del 5% dels establiments d'oci nocturn. La mesura, com tu deies, entrarà en vigor la mitjanit de dimecres a dijous. S'espera que a partir del 15 d'octubre passi el mateix amb la resta de locals. A l'Ara han entrevistat un noi que diu: vaig començar la quarantena amb 16 anys i ara en tinc 18. M'han robat els dos millors anys de la meva vida. Com vols que no faci botelló?
Clar, és una pregunta que interpel·la directa. Vosaltres no te'n recordeu què feia quan teníeu 16 anys?
Sortir. Anar a classe i sortir.
No me'n recordo gaire, jo.
La Marta igual ho té més
present.
Sí, doncs això, el mateix. El que passa que jo recordo els botellots de coses molt més pacífics, no? Vull dir, o botellots, o sorties amb els amics al carrer i no acabaves destrossant mobiliari urbà, no? Que ara s'ha portat tot una mica a l'extrem.
Bé, en tot cas veurem què passa, perquè és veritat que entre aquesta mitjanit de dimecres a dijous, però diria doncs, que els locals d'oci nocturn s'estan preparant ja per obrir divendres, no? I clar, és fins a les 3 i a l'exterior. A veure si les temperatures també donen una petita treva, no? I els pot ajudar.
El que sembla curiós a mi és, perdó, ara fem com una tertúlia, és que just això es prengui la decisió abans de les festes de la Mercè, no?
L'Ajuntament,
clar.
No,
clar, per això, vull dir que hi ha hagut moltes festes abans i tot això, és allò de festes de Barcelona i obrim una part de l'oci nocturn.
Suposo també per evitar, no?, que s'acumulin aquests botellots. Però també, clar, Santa Tecla és això, acaben demà, no?
El 24, el 24. Porten des del 15.
Bé, estarem molt pendents i avui també en aquesta taula de redacció Olga, arriben amb comptagotes, no? Però hi ha bones notícies pel que fa a la mobilitat.
La T-Mobilitat, la que sempre esperem i mai acaba d'arribar, comença una fase de proves pels menors de 25 anys. Això que sembla tan complicat, una targeta de plàstic que pugui recarregar-se, com l'Oster Card de Londres, que funciona des de l'any 2003, atenció, 18 anys, bé, qui vulgui participar a la prova pilot pot fer-ho a través de la web www.tmb.cat.
I què et té en curiositat?
Saber què acabarà passant amb Joan Carles I. O sigui, ja no cal dir res més.
Tot just avui has descobert, no?, que existeix... Això és, clar, la llista del Joan Carles I ho sabrem o no?
no sé si ho veurem nosaltres.
Bé, ja ens ho explicaran. Però un altre dels temes del dia és aquesta llista de l'esguac, que clar, tu en deies. Però què és això, Mercè, de l'esguac? Tu saps, David, què vol
no,
dir?
No, guac, no.
Doncs
no?
Som les dues úniques persones a l'univers.
No, tres, jo tampoc ho havia sentit
doncs
mai.
Tres úniques persones a l'univers que fa gairebé 20 anys els tabloides britànics varen crear l'esguac, que són les sigles de Wives and Girlfriends, per tant, dones i xicotes dels futbolistes. I existeix una llista amb les guac més poderoses. La primera és Victoria Beckham, que et pot agradar més o menys, no? Sí. I no està al meu top de preferències, però tot i casar-se el 99 amb David Beckham, el futbolista, havia fet alguna coseta abans. Potser algú li sona la pija de les Spice Girls, va ser el 94. Després la segueix la Perrier Edwards, que també tenia vida abans de casar-se, i la tercera ha estat la Shakira. Sona el nom de Shakira?
Una mica.
Doncs sembla ser que és, està a la llista per ser la parella de... Ella com a no té prou entitat. Crec que ja podria deixar de fer-se la llista, però si tenen interès podrien anar fent també les del Hub, Husbands and Boyfriends.
Doncs mira, bona puntualització. També avui hi ha altres temes que voguen, no?, per un canvi de perspectiva.
Ara llegim l'entrevista a la Marilène Patumacis, directora d'investigació del Centre Nacional d'Investigacions Científiques francès, autora del llibre L'home prehistòric és també una dona, publicat per Lumen. Sembla que les dones també caçàvem i construïem eines i que no hi ha cap base científica pel model de l'home caçador prehistòric.
I avui també us presentem més dones, que estan trencant tabús.
L'activista congolesa Julien Lucengen, que treballa per prevenir i reduir la violència sexual i de gènere i per l'enfortiment de la participació de les dones en la construcció de la pau. Ahir va rebre el 10è premi de l'Institut Català Internacional per la Pau.
Olga, ensenya'm el teu somriure.
Sota la mascareta, el veus, no? Torna la fira ornitològica més important de la Mediterrània, el Delta Birding Festival, la setena fira d'aus del Delta de l'Ebre, del 24 al 26 de setembre. A més de poder gaudir de la natura i que els birdwatchers recuperin la normalitat, que ja són bones notícies, els beneficis econòmics del festival es destinen a l'estudi, conservació d'ocells i natura. I, evidentment, l'any passat es va haver d'ajornar per la pandèmia aquesta trobada ornitològica.
Birdwatchers. Us considereu vosaltres birdwatchers?
Gens.
Jo tampoc. Jo
no m'acaben d'agradar els ocells.
Jo ja ho, no sé si vau estar pendents el dia de les presentacions, que a mi els objectes voladors identificats també passo directament. No fa molta gràcia. Bé, més coses que evidencien que la pandèmia està més controlada.
A partir de novembre, Estats Units permetrà l'arribada de viatgers de la Unió Europea i el Regne Unit que hagin estat vacunats amb la doble pauta i test negatiu de les darreres 72 hores.
I els més previsors avui ja deuen estar pensant en les vacances.
Una opció és Estats Units, però si algú està buscant possibles destinacions, The Economist ha publicat el rànquing de les ciutats més segures del món. Al capdavant, Copenhague i la segueix Toronto. I si anem baixant, a l'onzena posició trobem Barcelona i a la 21ena, Madrid.
La imatge del dia.
I de la zona Vallejo passem ara a la imatge del dia, tot i que avui seria més correcte dir, David, si m'ho permets, les imatges del dia.
Sí, sí, perquè són diferents fotografies, tot i que són de la mateixa persona, i aquest és el rei emèrit, Joan Carles I, que com publicava ahir al País, ell ja sabia que l'investigaven abans d'iniciar les regularitzacions fiscals, etc, etc, etc. Tots els diaris se'n fan ressò avui, tots ells han tirat de fotografia d'arxiu. Perquè, clar, fotografies d'ara no les tenim, perquè està com està allà amagat al Palauet d'Abu Dhabi, doncs és molt difícil tenir-ne.
No, fins i tot parlàvem, però on està, concretament? Ja no ens en recordàvem on estava, no?
Jo, la meva teoria és que està a la Zarzuela. Amagat d'aquella altra, a la caseta aquella que tenia
a
prop.
A la nevera.
Sí, també. El periódico, per exemple, ha triat una foto format DNI. Totalment inexpressiu. Sí, és molt petitona així, d'aquelles que et pots fer amb un lloc d'aquests de foto ràpida, sí. Doncs seria això. El País publica una foto que és del gener del 2000, ell surt a dins d'un cotxe i mirant com el no res, com amb cara d'avorridot. Clar, hauria d'estar avorridot. El Punt Avui opta per una foto de Joan Carles saludant, en plan, ei, què tal? Què tal, chavales? Com estamos? Com de campechano.
Ah, com és ell.
És un campechanot. I a la foto de l'ara és un rei amb cara de pena. Amb aquella cara de lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a sortir.
Jo soc molt fan d'aquest moment,
Soc tan mal imitador.
Però tothom ho ha recordat,
Sí, sí, sí. Ha estat fàcil.
I finalment La Vanguardia, que ha triat una... No, La Vanguardia no publica. No publica res del rei, avui.
Val. O sigui, ens quedem amb aquestes imatges sí. o no del dia. I ara la Marta, com sempre, ens porta aquell tema del món de sense sortir de l'estudi. Marta, per on pares avui?
Doncs mira, avui des del Regne Unit, no sé, llenço la pregunta a la taula. Què us semblaria gaudir sempre d'un cap de setmana de 3 dies?
A mi, bé, jo compro. Sí, bé, a favor, bé. Sempre.
Cada divendres seria pont, eh? David, tu també et faria gràcia? Perquè...
jo estic pensant.
Ja està reflexionant.
És que no ho tinc clar. Ho dic en sèrio, eh?
Com
més llarg, més costaria tornar a començar a treballar.
Mira, amplio la notícia, David, i potser t'ajuda a reflexionar. Per molts, una notícia esperançadora, perquè l'empresa britànica Belmont Packaging, que es dedica a la producció d'embalatges de cartró, ha fet realitat un dels somnis de molts treballadors del món, implantant una setmana laboral de només 4 dies. El cap de setmana passat va ser l'últim de 2 dies pels treballadors de Belmont Packaging. És que m'ha agradat molt el nom. Perquè la mesura es va implantar ahir. Aquest divendres, per tant, ja tindran festa i no hauran de tornar a la seu de Wigan, Greater Manchester, fins dilluns.
I quins beneficis tindrà, Marta, aquesta reducció dels dies de feina? Però suposo que en tindrà algun.
Sí, la teoria és la següent. La direcció de l'empresa assegura que la mesura permetrà als treballadors centrar-se en el seu desenvolupament personal, dedicar-se als seus hobbies o gaudir de més temps amb els seus éssers estimats. Augmentarà la xifra de divorcis? Jo deixo aquesta nota al marge, perquè quan llegia la notícia ho pensava, no? Avui potser en parlem
a plusvàlua,
no? Que després de les vacances d'estiu és un punt àlgid en el món dels divorcis. No sé si això doncs, també farà augmentar la xifra de parelles que decideixen deixar-se, però en qualsevol cas, amb caps de setmana de 3 dies, afirmen des d'aquesta empresa que els treballadors seran més feliços i aniran més descansats, el que en última instància afavorirà el seu rendiment i eficiència a l'empresa.
Una mesura que molts voldrien al seu lloc de treball.
Sí, de fet, després de conèixer aquesta notícia, es va fer una enquesta entre la població britànica i, sorpresa, el 80% dels que hi van participar consideren positiva o molt positiva. El David seria d'aquest 20% que encara està dubtant. Doncs això, que consideren positiva aquesta reducció a 4 dies de la setmana laboral i esperen, clar, que la seva empresa també la implanti.
Jo preferiria jornades laborals no de 8 hores, sinó de 7 o de 6 hores, per exemple. Si tens el dia més partit, feina, i després més temps per tu i per la família i pel que sigui.
O per fer més feina.
No. Obligatori, 6 hores.
Tens aquells que...
sense pausa.
S'acaba i tires el boli? Va.
No. La nostra professió no ens permet aquest luxe.
Estem subjectes a l'actualitat.
Per això, que a vegades, quan més temps tens, més dediques a treballar. Però, bueno, en qualsevol cas, jo ja ho sabeu, que em quedo aquí al peu de la notícia i seguiré informant. Sembla
I com cada dia arriben els protagonistes de les xarxes virals d'aquesta taula de redacció, i avui és per dues dones, però per motius ben diferents.
Sí, abans parlàvem del rei emèrit, doncs avui dues de les protagonistes del Twitter són dues reines. Ho deia fa una estona l'Olga, el rei és Maroto, el ministre d'Indústria, Comerç i Turisme, aquelles declaracions desafortunades que va fer ahir. I a Twitter doncs, han reaccionat i han dit de tot menys bonica. Ren, destaco un parell, per exemple, un tal Marcus que diu: ahir la dona em demanava que em semblaria anar-hi a la illa de la Palma, eh? Perquè com és reclam turístic, ara pot ser reclam turístic segons la ministra. I un altre que ho il·lustra amb una imatge, Joan i Prou, una imatge d'una casa en flames, i diu: un pamflet turístic per la senyora Reyes Maroto. L'altra reina és Verónica Forqué, qui va ser actriu i que ara viu perpètuament en la bogeria. És una de les concursants de Masterchef Celebrity. No sé si veieu aquest programa.
No.
Tampoc.
No. En diferit, això sí, eh?
Sí.
Jo el veig per fragments, perquè és molt llarg.
Molt llarg, i a més hi ha masses edicions, fins i tot. Doncs ella ahir era capitana d'un dels equips i literalment va embogir. He vist el vídeo avui, és un muntatge que han fet, hem posat de fons la...
Però és ella o has de fer un paper?
No.
Jo,
això no sabrem mai.
Verónica Forqué sempre sí. M'ha passat això, no?
Això no sabrem
aquesta
mai.
Dualitat.
És que la veu condiciona molt. Mm?
I el seu posat també... No sé, el fet és que ell agafava la capitania en aquesta prova d'exteriors d'un equip.
D'acord.
Va embogir i va començar, diríem, a donar moltes ordres i amb un estil una miqueta, un estil així com dictatorial, diríem. Diríem que anava a fer massa bons amics. I aquest és un muntatge que han fet al mateix programa.
Estás todo empapado, hay que secar esta verdura. Se puede servir empapada de agua. ¡Venga, venga! Más papel, más papel, más papel.
Oye, por favor.
¡Shut up! Venga, venga, caso a mí. Sois muy rebeldes, no sabéis... Uy, qué pocos han mandado. Qué pocos han mandado.
Qué poco... ¿Te ayudo con esto o quieres que haga otra cosa?
No me grites.
¿No te has gritado? ¿Te has gritado?
No callas. Se trabaja, calla.
Samantha, que nos está tirando por aquí.
Cállate. No me contestes.
Relájate, Vero, mi vida, que la estás liando toparda.
Así no. Está otra vez llena de agua. Más papel. Desde. Corre.
Más papel, no más papel, recone. Más papel. La calla. Verdura.
Però com parla aquesta gent?
Calla.
Calla. A mi em fa gràcia aquest que li diu... Verònica, perdona. No me grites.
Però escolta, no reconec a la Verònica Forqué, la veu, està es molt afònica.
Van bugir directament, o potser quan la deixen manar, doncs es torna així una miqueta una petita dictadora, vés a saber.
És com els alemanys, que quan discuteixen ho fan a veu molt baixa, i encara fa més por.
Doncs ens quedem amb aquesta reacció de Verònica Forqué, si us plau, David, has d'estar pendent de noves...
La seguirem.
Doncs ben a prop seguirem doncs, aquestes celebrities que estan al concurs de Masterchef. I avui la Marta ens vol parlar d'un músic que vol tornar a sentir sonar els campanars catalans.
Sí, les campanes fantàstiques. El músic d'Olot, Xavier Pallàs, director de l'Escola de Música d'Olot i estudiós dels campanars i l'ofici perdut del campaner, vol crear un grup de campaners per tal de mantenir viva la tradició a la comarca. El desembre del 2019, Xavier Pallàs ja va decidir arreglar la cadira del campanar de l'església de Sant Esteve. Gràcies a això, les campanes tornen a repicar i a ressonar per tota la ciutat d'Olot.
Hem de dir que és una iniciativa que ja tenia en ment des d'abans de la pandèmia, eh?
Sí, exacte. Abans de l'esclat del coronavirus, Pallàs volia ja crear un grup de campaners per tal de fomentar aquesta tradició, però la pandèmia, esclar, va aturar la iniciativa. Ara, amb la pandèmia més estabilitzada i l'arribada de la tardor, tornarà a reprendre el fil i a buscar components per aquest futur grup de campaners a la comarca. De fet, a Joanetes, nucli urbà de la Vall d'en Bas, ja han mostrat interès en la iniciativa de Pallàs.
El projecte també l'estic portant a terme a la Vall d'en Bas, al campanar de Joanetes, i allà sí que ja hi ha doncs, tota una sèrie de persones molt interessades i ho estem tirant endavant. Aquí a Olot, suposo que ara durant la tardor doncs, donaré a conèixer més el projecte i segur que sortiran gent doncs, interessada.
A favor, no? Nois,
no, està molt bé, eh?
Concert de campanes.
Sí?
Sí.
No?
Sí.
Que hi hagi aquest vincle, no?
I que busquin
a Joanetes. També m'ha fet gràcia el nom. Moltes gràcies, Marta.
A vosaltres.
I mira, parlant de Joanetes, no sé si tenim el... Joanetes, com
estàs? De Joanetes
estàs?
De Joanet.
Joan Trias.
Hola, què tal?
Com t'has llevat aquest dimarts, tu?
Enfadat, com sempre.
Ah, mira.
Escolta'm una cosa, estàveu parlant de jornades de 6 hores i 4 dies a la setmana. Sí, jo també vull anar a esmorzar a Can Roca i no puc. Saps el que vull dir?
No, jo he dit jornades de 6 hores i dies,
però, clar,
i 5 dies de feina.
Però d'alguna manera ens han d'obligar a fer-ho.
Ara, clar
això
no,
és difícil,
podríem treballar 3 hores al dia
ara.
I 3 dies a la setmana.
Ara, això estaria bé.
I segona, també, vagi pel David, que sé que és cinèfil. Verònica Forqué, no sé si s'ha plantejat fer un biòpic de Joaquín Sabina.
Ostres, per la veu, dius?
Per la veu.
Jo també l'he trobat molt
sí, eh?
Diferent, no?, aquesta veu de Verònica Forqué.
Mira, li direm.
Bé, ho tindrem en compte. Joan, estem frisant per saber fins als nassos d'aquestes avui.
Mireu, darrerament s'ha posat de moda Nacho Cano. Per què ha tornat a fer música? No, si és que mai en va fer. Per les seves lloances a la presidenta de la Comunitat de Madrid, per entrevistes extravagants, estralls d'estupefacients a part, i per no ens oblidéssim la cessió d'un terreny municipal de 19.500 metres quadrats per fer-hi un teatre temporal amb un macromusical. L'altre dia en parlàveu en aquest mateix programa. I tot plegat m'ha fet plantejar-me i replantejar-me els anys 80. Que sí, que tots tenim el cap molt idealitzats als 80, aquells meravellosos anys 80, però hi heu pensat seriosament? La dècada de les muscleres, a qui li agrada una musclera? I sobretot, quanta gent sabrà de què parlo si no dic ombrera? L'època de la BH, sí, oh, que maco anar amb bici i els genolls pelats de frenar amb l'asfalt. I ara, 40 anys després, anem tots tocats, coixos, i si ens fa mal sabem quan plourà i ho atribuïm a l'edat. Però no, demanda col·lectiva contra BH ja. Ai, els 80, que ens recorden el Wallman, sí, i aquells casets que tiràvem enrere amb el boli Vic. El que ningú recorda amb tant carinyo és que el Vic, sense tapa, anava directe a la butxaca produint unos hilitos de plastilina que no els hi acabava de fer gaire gràcia a la mare i conseqüent sabatilla per l'aire. La dècada d'ET, sí, també, de Rainman, Blade Runner, o l'entranyable escena de Billy Crystal i Meg Ryan en un restaurant. Sí, sí, que ràpid esteu oblidant a Michael J. Fox, David Hasselhoff, també, parlant amb un cotxe o en un cop de genialitat, los mosqueperros. Quatre gossos que, si Dumas aixequés el cap, es feia l'araquiri. Jo crec que tendim a idealitzar èpoques oblidant-nos de tot lo dolent, però, ei, tranquils, per això es va inventar aquesta secció, per tirar tot aquest idili per terra i recordar-vos que va ser la dècada en la que es va inventar el petafetes, aquella cosa escarosa amb sucre i coses mastegables que mai hem llegit per por, després tots amb brackets, claro. Això que deia, venim aquí a desidealitzar tota una època, una generació, la de l'estudi que arribaràs lluny, per exemple, la dels tois, mentre ara ens queixem que no entenem la joventut, la de les camises obertes pel ampit creient-nos Tom Selleck i no arribant ni a Higgins. Els 80, de fet, han fet tant i tant i tant mal que tots guardem fotos, però no les ensenyem per por al que diguin del nostre pentinat.
Gràcies, Joan Trias, però em sembla que has obert debat, eh?
Home, he estat a punt de menjar-me el micro. Mira,
avui no estic d'acord amb tu.
Podríem estar més o menys d'acord, però els petacetes...
Horrible. Veure,
jo sóc de la lliga dels horrible. Petacetes. Com que horrible?
Què era allò?
El millor invent?
Mira, de fet, els xefs els afegeixen als postres, no?
No, no agrada, eh?
O el sidral aquell que llapaves una piruleta i et menjaves la piruleta amb sidral.
No, pot agradar o no agradar, però algú sap de què estaven fets.
No importa, això no importa.
És que potser era molt perillós i això hem sortit, eh?
Sí, però tu menjaves i era més l'espectacle que hi havia que no pas el que et menjaves.
Que ara em fareu canviar d'opinió a mi, eh?
Jo crec que sí.
Mai se sap.
A mi els 80 em va enganxar sent nena i vaig tenir sort i vaig ser feliç. Per tant, els 80, a tope.
Joan, hem recordat de mirar La princesa prometida abans d'anar a dormir avui.
Quants Oscars té, això?
Doncs sí, en té un per la música, per la banda sonora. Ara t'ho miraré i t'ho diré.
Ara ho mirarem.
Es van equivocar.
Gràcies, Joan Trias.
Que vagi bé.
I ara mateix, res, ens situem gairebé al punt de les 11, falten de 5 minuts aproximadament, però és que avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posarem la lupa de vid sobre un estudi que es realitzarà en relació a aquesta malaltia.
Sí, mira, parlarem d'aquest estudi, ho farem amb un dels... Qui ha ideat aquest estudi, que és Marco Calabri. És un estudi, ràpidament ho dic, i després ho ampliarem, que estudiarà, analitzarà si la música pot... és a dir, les persones que tenen Alzheimer poden recordar alguna cosa gràcies a la música de fons.
O sigui, el poder curatiu de la música en aquest sentit, no?
Sí, o això, o millorar la memòria, bàsicament. S'han fet estudis diferents en relació a l'Alzheimer, però en aquest en concret, sobre si pot ajudar a recuperar o a tenir més memòria als malalts d'Alzheimer, doncs no, és la primera vegada que es farà.
Doncs ens ho perdrem. Això serà a partir de la una, avui al matí a Ràdio Estel. Com dèiem, fregant el punt de les 11, moment ara de freqüència madurada. El misteri sonor diari. Marta Harke, de què ens portes avui? Quina és la pregunta que ens planteges?
Doncs mira, ja ho sabeu, cada dia us proposo aquest misteri sonor i els que l'encerteu entrareu al sorteig d'una fantàstica cistella de productes Capravo. I el misteri sonor d'avui és musical. Per tant, els que sou més fans de la música, ben atents, perquè un 21 de setembre, com avui, però de l'any 1974, arriba al número 1 de les llistes musicals nord-americanes un cantant. Quin? Aquesta és la primera pista.
Home, ja el tinc jo, eh?
Jo també.
Sí, avui ha estat fàcil.
Oh, no, la
sí.
Home.
Ja posa la veu del cantant. Una mica no, una
com una ola, no?
I a part, jo crec que té una de les millors cançons que s'han fet mai, aquest cantant.
Potser l'escoltarem a la pista 2, Mercè. Va.
I per cert, avui felicitem a Núria Feliu, que avui és el seu aniversari.
Sí, no és la cançó
de música. Avui dubtàvem la taula de redacció, no sabíem si seria la freqüència madurada d'avui la Núria, però així doncs aprofitem i també la felicitem. Gràcies, Marta, estarem molt pendents.
Sí, Mercè, deixa'm dir què heu de fer si sabeu la resposta. Ens l'envieu per WhatsApp molt breument al 663-99-30-62 o per correu al matí@radioestel.cat. Recordeu que teniu temps de participar fins a la una i al final del programa direm el nom de la persona guanyadora.
Doncs vinga, ja sabeu. Veu nota de veu al WhatsApp al 663-99-30-62 o bé un correu al matí@radioestel.cat. I vinga, va, per acabar aquesta taula de redacció d'aquest dimarts, abans d'arribar als senyals horaris i donar pas a l'informatiu, escoltem qui més estima. Ells són Mishima.
Miro les estrelles amb adelit, però també entenc. Jo, si fos per elles, em podria estar purint a l'infern. En canvi, aquí, a la Terra, la indiferència no és el principal. Hem de témer dels homes, de les dones i dels animals. Com ens sentiríem si creméssim els astres amb una passió no correspon?
hagi enyorat alguna des d'aquest matí.